Delfos. I el record encara, tossut, insistent, el camí m'atura. M'envolta d'imatges que obsedeixen folles com un cop de vent. L'olivar de Delfos tinc davant dels ulls. Magnes oliveres, com mai em veuria, cap a mar davallen assajant orgulls. Cadascuna impera amb el seu replà. L'aigua de Castàlia les feia ufanoses. Catedrals, diria jo, si puc parlar. Triomf de la terra, plena de saó. Un sol cop us veia, mai us oblidava. Tamborins i flautes diuen la cançó. De la vostra empenta, de la vostra plata, la tornada porta tenaç lluïssor. Aquest és un poema de Clementina Arderiu que pertany al recull L'esperança encara, de l'any 1969.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, una setmana més, un dilluns més, estem en directe a Punt 7 Ràdio Sant Celoni a Tirant de Llibres. Avui el programa número 124, dilluns 14 de desembre, són les 9:02. Com veieu, estem en directe. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit a totes i a tots, i també en Joan, que el tenim aquí al costat i us vol saludar.
Bona nit, aprofitem aquest mini espai d'explicar la falques, els espais que anem passant, per saludar també tota la gent que aquesta vegada que aquest programa s'incorpora com oient. Per tant, doncs, ens alegrem molt que ens segueixin i que els agradi.
Bé, avui també saludem dues persones que tenim a l'estudi, en Martí Pei i la Fina Ferrando. Molt bona nit a tots dos. I, evidentment, saludem i agraïm, com sempre, a l'equip tècnic, a Enric i a l'Ester, que, com sempre, fan una tasca excel·lent, sense la qual aquest programa no podria sortir en antena. Bé, doncs avui tenim un programa, com sempre, força atapeït. Començarem amb una crònica des del País Valencià, que ens portarà la nostra benvolguda Empar Murelló. I a continuació tenim la primera de les dues entrevistes que tindrem aquest vespre. Conversarem amb Martí Pei en relació a una exposició que podreu veure a Banyoles, una exposició que porta per títol L'art i l'escriptura perduren, Ars et scripta manent. Ja en parlarem d'aquí una estoneta. Però aquesta no serà l'única entrevista que tindrem avui. En Joan ens parlarà de l'actualitat de la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'excursió de la Biblioteca Viva. I a continuació, Jordi, tenim una altra entrevista avui.
Sí, avui parlarem amb Gemma Pasqual, que és autora d'una obra que té a veure amb la teoria de la relativitat d'anomenar-se el verd, precisament. Ja en parlarem.
En Joan ens parlarà una setmana més, em penso que avui és l'última ja,
l'última,
de novel·la sueca de misteri. Avui ens parlarà a la secció de literatura universal d'una obra que es diu Ningú no ho ha vist, escrita per Mari Jungstedt, suposem que es pronuncia així.
És la vuitena vegada que faig aquest espai i l'últim, eh? O sigui, avui tanquem ja la literatura sueca de misteri que ha durat moltes setmanes.
Tenim noticiari, evidentment sempre parlem de l'actualitat general i cultural, però abans del noticiari, Jordi, avui tenim un editorial, oi?
Sí, aprofitarem per justificar una miqueta amb argumentacions el procedir de la jornada d'ahir, és a dir, l'editorial girarà entorn de la jornada d'aquella festa de la democràcia que va ser la consulta popular.
Acabarem, com sempre, el programa amb la frase que ens portarà en Joan. Doncs som-hi.
La crònica.
Bé, ja tenim els micròfons a la nostra benvolguda col·laboradora des del sud. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada des del sud, des de la terra de Taronja.
Empar Murelló. Vinga, des. Com estàs?
M'enric i dic des de la terra de la taronja perquè l'Horrat Penat, que ja sabeu quin tipus d'organització és i que estaria molt escandalitzada de veure que per allà dalt feu referèndums i aquelles coses, doncs ha homenatjat a Bernat i Baldoví.
Ah, sí? Ah, un, sí, un senyor que avui dia diria el jovent que era un senyor una mica porc.
Segurament. Bernat i Baldoví fa, es proclama ara el 200 aniversari del seu naixement i han fet una sèrie d'actes a Sueca i una cosa que semblava que podria estar prou bé, doncs resulta que s'ha portat un poc a la història dels jocs florals, a la part més casposa i més blavera. Ah. Jo crec que si Bernat i Baldoví alçara un poc el cap, no sé si no se'n refregaria en la tomba.
I la Vicenteta.
Sí, més o menys. Sabeu que ell va ser el creador dels llibres de Falla i que han fet així a València, com no podia ser d'una altra manera, per això ha dit que saludava des de la Terra de la Taronja, parafrasejant al meu amic Carles. Doncs ha sigut un acte presidit per la Fallera Major de València i la Regina dels Jocs Florals. I un poc que el que han volgut fer ha sigut retreure aquest llibre de Falla i parlar de l'humor, de l'ingeni que diuen ells, no de l'enginy, i de la gràcia dels llibres de Falla, i bé, un poc tocar la literatura en llengua valenciana, però ja sabeu que aquella llengua valenciana no té res a veure amb la llengua nostra.
Sí, les normes del Puig que es van inventar, em sembla que era cap allà l'any 77 o una cosa així. No?
Molt bé, molt bé, molt bé. I mira, ja que parles del Puig, aquest cap de setmana ha hagut el Puig. Doncs sabeu que allà es va perdre d'allà van partir els cavallers cap a la ciutat de València i es va commemorar la batalla del Puig i on se fa la plec el darrer diumenge d'octubre. Doncs han estat celebrant actes al voltant de Jaume I i bé, han fet un poc de mercat medieval, han fet entrades de cavalls i un poc han harmonitzat totes aquestes qüestions més festives, diguem-ne, o més lúdiques, amb també literatura, amb actes culturals, amb presentació de llibres, i ha estat prou bé. Això al Puig. Després ens hem anat a Calicanto, a la Serra Perenxisa, contra el tancament de la TV3. Encara estem ahí en aquesta batalla.
Ahir es recollien signatures aquí en suport a Acció Cultural del País Valencià.
Sí, molt bé. Mentre feia la consulta es recollien signatures, sí.
Fenomenal. Pues van participar també una colla d'onceiners i tabaleters, el Pep Gimeno, el Botifarra, i bé, contra el tancament de TV3, que això encara portarà cua, ja sabem com. Després el govern d'Elx, una bona notícia, s'ha adherit a la xarxa de municipis Ramon Llull. Home, per intensificar l'estudi un poc i la promoció de la llengua, no? La defensa del valencià en totes
notícia.
Les modalitats i els mitjans d'expressió, i sí que esperem que molts ajuntaments, que no siguin aquest de Bernat i Baldoví, però que molts ajuntaments es sumen a aquesta acció. I d'agenda tenim aquesta setmana les jornades d'Ausias Marc que es faran al Centre Octubre Cultura Contemporània el dijous i el divendres, 17 i 18 de desembre, que pinten molt bé, jo crec que seran molt interessants, conec algun ponent, alguna ponent, i jo crec que serà que anirà molt bé. Ja us en parlaré, en tot cas, la setmana que ve d'aquesta qüestió.
Pel que dius tu, i si t'escolten allà el govern de la Generalitat Valenciana, ja veig que no farà mai Fallera Major, tu, eh?
És més fàcil que
mira,
que em facin
Joan,
una filla...
Mira, jo crec que si m'escolten com tu dius, em vindran a buscar
general.
I em tancaran. Sí, tot allò per defensar i parlar dels poetes moderns i de l'Ausiàs i qui d'aquell català.
Sí.
No sé. Jo no, Fallera Major no crec que sí.
Mataràs en Xavier Casp, d'un disgust.
Mira, Xavier Casp, sort que el tenim mort ja.
Ah,
ai, pobre,
ah, doncs
pobre gent,
faràs que es remoguin la tomba, perdona.
Jo
és
no
que
vull
he estat veient avui un DVD en què sortia ell i no em constava encara el seu traspàs.
Sí, crec que sí.
Bé, ja tocaria, si no.
Sí, ja li tocava. Sí. Aquesta guerra que va encetar contra el benvolgut Fuster, no?
Com sí.
Que jo crec que era un poc complex d'inferioritat, com que no podia amb Fuster, li va fer un poc la guerra. I, perquè sabeu que el Xavier Casp era amic de les normes del 32. Ell escrivia amb un valencià depurat d'acord a les normes de Castelló.
Sí,
va fer un canvi substancial.
Sí.
Doncs bé, això era un poc tot. Tenia alguna altra notícia, algun llibre de... Però ho deixo per a la setmana que ve, perquè crec que tenim una altra crònica des del nord, no?
No, avui hauria de tenir una crònica des del nord, però la nostra corresponsal, Maria Rosa, té una eufonia profunda
Vaja.
Amb febre i tot, i des d'aquí li desitgem ja que se millori, però no podrà...
Esperem que sí.
El 21, per això, ens ha dit que ja estarà bé i tornarà a venir. El dilluns que ve.
Molt bé, fenomenal.
Farem un especial de Nadal.
Fantàstic.
Nadal, festes, etc, etc.
Contes i coses d'aquelles.
Sí.
Ja m'ho direu, ja m'ho explicareu bé.
Molt ben part.
Que vagi molt bé. Suposo que esteu contents.
Molt, molt content.
Sí, molt content.
Sí, content. Sí, sí.
Fenomenal.
No sol tant d'alegria, però...
Però content, sí.
Sí,
sí, sí, tant.
Doncs bé, perfecte.
És un primer pas.
Hem practicat la democràcia. Ja està.
Sí,
és de fàcil.
Exacte. Encara que, però sí, sabeu que vosaltres vau eixir en el... No sé si tinc temps per a contar això.
Ràpidament.
Molt ràpidament. Vau eixir en les notícies de Canal 9.
Ah, sí?
Què dius ara?
Ja veus.
Com és això?
Ens estimen,
perquè atenteu contra la Constitució.
Ui.
I perjudiqueu l'Estatut. I clar, no... Ja us ho contaré també en un correu electrònic, això de més espai fora d'antena.
Molt bé, doncs.
Vinga, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu, adéu.
Moltes gràcies.
Adéu.
A veure.
L'entrevista.
Amics i amics, les 9 i 12 minuts estem en directe un cop més a Tirant de Llibres. Avui tenim en Martí Pei, a qui agraïm. Molt bona nit, Martí, la teva presència. No sé si se sent del micro.
Va, ara.
Ara sí. Doncs molt bona nit, Martí, gràcies per venir al Tirant de Llibres.
I gràcies per convidar-me.
Bé, t'hem convidat perquè ens hem assabentat que fas una exposició a Banyoles de l'11 de desembre, o sigui, ja està oberta aquesta exposició.
Sí, i fins al divendres, sí.
I fins al 16 de gener, amb aquest títol que porta un subtítol en llatí, L'art i l'escriptura perduren, Ars et scripta manent. Què hi trobarem en aquesta exposició? Que es fa a Banyoles, a la Biblioteca Pública de Banyoles.
Materialment parlant, hi trobem, diguéssim, obra plàstica que està bàsicament fonamentada en tres formats diferents, en tres tipus d'expressió. Una són quadres, són dibuixos, poden ser retalls, poden ser collages, poden ser una sèrie de coses. Després hi trobem unes carpetes, que és, com que és una biblioteca, l'obra s'obre com una carpeta i els fulls es van desplegant. El pots llegir com un llibre, el pots tenir completament obert. I després també hi trobem, bueno, les que ja comencen a ser una miqueta conegudes, les meves caixes cèlebres.
I aquesta exposició que tens, aquest material d'obra plàstica, té alguna relació, em fa l'efecte, amb tota una sèrie d'escriptors?
Sí.
De poetes?
Sí, bàsicament. Ui, són tots poetes, menys una excepció, que és el Tisnes, l'artisaner que no... Li estic fent com un homenatge perquè ell va ser el mentor que em va impulsar a dibuixar, pràcticament.
Quin criteri, quina tria has seguit a l'hora de, d'alguna manera, triar els poetes?
Intuïtiva, intuïtiva. Primera, doncs, a mi sempre m'ha agradat la poesia. Tota la vida he llegit poesia. I ja des de les primeres exposicions ja vaig relacionar poetes amb els meus dibuixos, diguéssim. No? La primera manifestació va ser concretament Miguel Hernández. És a dir, vaig fer una exposició sobre el cancionero romancero de ausencias, una exposició que la vaig voler ensenyar per aquí, me la vaig tenir que portar a França perquè aleshores el senyor aquell que vivia a Madrid, al Pardo, doncs encara no li agradava que es mencionés el senyor Miguel Hernández, i en aquí l'únic lloc que es van atrevir a fer-la va ser l'Ateneu del Poble Nou, una colla d'anarquistes que van dir si volen alguna cosa que ens vinguin a veure.
Entenc, per tant, que tota aquesta obra plàstica t'ha estat inspirada o t'ha estat suggerida per la lectura d'aquests poetes.
De poetes, sí.
Però hi ha
alguns
altre...
que els conec de tota la vida. Allà, per exemple, hi he posat, a més, com que són en temps de Nadal, doncs hi han unes quantes Nadales, de Marià Manent, del mateix Foix, etcètera, i aquests poemes jo els coneixia des de que tenia 6-7 anys, que me'ls feien recitar quan estàvem als escoltes. Una tria que havia fet en Jordi Carbonell, precisament, el d'aquí d'esquerra.
Sí. És només el criteri, diguem-ne, del gust? O hi ha algun altre tema o fil conductor de l'exposició?
No, no hi ha fil conductor. És a dir, que com ja t'he dit, és més aviat intuïtiu, no? És evident que, a part dels que jo ja coneixia i de la poesia que jo coneixia, m'he fet un tipus de llegir poesia aquest últim any, potser que no fes res més que això. El més difícil, potser, quan ja tens triats més o menys les persones que vols, perquè Salvat Papasseit m'interessa moltíssim la seva sensualitat, de Foix el seu surrealisme, de Carné la seva ironia, etcètera, etcètera, no? I aleshores, clar, a l'hora de la tria pots agafar moltíssima gent. Però més o menys amb aquests ja m'hi sentia bé. I el que he anat fent és llegir-me i després triar poemes més aviat curts, perquè si els has de posar en una obra plàstica, si és una gran lectura, aleshores perd interès per l'espectador. I el que has de fer és una cosa més aviat curta. Això és una primera condició. I després, doncs, has de pensar que tu ho puguis interpretar. Jo no m'atreveixo a utilitzar la paraula crear, perquè, com deia Georges Brassens, això és inflació del llenguatge.
En la presentació que es fa de tu en el text, diu que ets un artista de cap a peus, un home polifacètic, amic dels ocells, de les plantes, dels arbres, dels bolets, rodamont infatigable, lector precís i rigorós. Amb tota aquesta experiència, què creus que cal perquè una exposició tingui èxit?
Fer la feina honestament. Com més honestament la fas, millor va. És a dir, jo no he cregut mai amb aquests artistes que, deixeu-me utilitzar la paraula, entabanar, intenten entabanar els espectadors, volent dir, mira, aquí tens el que jo faig i si t'agrada t'espaviles. Jo crec que has de fer una feina conscient i intentar que l'espectador entri dintre de l'obra. Dit això, quan un espectador ja ha vist quadres o ha vist obra d'un artista, té més fàcil l'accés perquè ja sap interpretar, ja sap quins són els seus còdics. Per dir-ho d'alguna manera, la primera vegada que es veu un quadre cubista, doncs l'espectador pot sorprendre. Si ja n'ha vist uns quants, aleshores ja comença a entendre quin és el procés de creació per fer l'obra cubista i va més de pressa. Amb Joan Miró podríem dir el mateix. A la que li coneixes una miqueta el seu còdic, doncs també hi entres més fàcilment a la seva obra.
Aquesta exposició que faràs a Banyoles, que estàs fent a Banyoles, bé, a qui creus que pot interessar?
Bé, jo crec que hi ha el factor curiositat, no? Vull dir, si es fa una publicitat i la gent llegeix, que difícilment també costa que llegeixin les publicitats que es fan per les exposicions, doncs es troba en un món que pot ser que el vegi per primera vegada, però per l'altre jo considero que és molt interessant el fet de relacionar l'obra artística amb la poesia, amb el text. Això és difícil. És a dir, la gent, aquí, sobretot a la nostra cultura occidental, és molt difícil que la gent entri directament en un quadre on hi ha un text posat a dintre. No obstant, per exemple, al Japó i a la Xina, des del principi, no s'admet que hi hagi un quadre, una pintura, sense que hi hagi una cal·ligrafia, un text al costat.
Dues preguntes que potser van lligades. Hi hauria possibilitat que aquesta exposició pogués venir a Sant Celoni? O
per mi encantat. La possibilitat és que la directora de la biblioteca la vulgui. Si la vol, demà mateix la podeu tenir, com que diu.
Mira, serveixi el programa com a plataforma. I com és que es fa a Banyoles?
Es fa a Banyoles perquè, suposo que ho sabeu, no sé si us recordeu, aquí a l'institut va haver-hi un professor que se'n deia Albert Pons, que ara és professor de l'institut i que coneix la meva obra des de fa molt de temps. La va mostrar a la directora de la biblioteca de Banyoles, ja fa un parell d'anys, doncs, que coneix la meva obra, i m'ha anat demanant coses i tot plegat i es va plantejar la possibilitat de fer una exposició. I aleshores la idea va ser de que féssim una cosa sobre autors, sobre literatura, sobre, i concretament poesia.
Bé, et volia fer també una altra pregunta. Diu, sobre les noves tecnologies, el paper de les noves tecnologies en relació amb l'art. Creus que les noves tecnologies ajuden d'alguna manera en el procés creatiu de l'artista o més aviat poden incidir en el procés de difusió de l'obra d'art? El paper d'internet, per exemple, o el paper...
És evident que el paper de les noves tecnologies d'internet, ara mateix... La meitat de l'exposició ens l'hem anat passant per internet, jo a mesura que les feia, perquè ella necessitava veure, o havíem de fer algunes coses, i tot això funciona. Inclús la, es pot treballar, jo no dic que no, jo no hi treballo concretament, però es pot treballar amb noves tecnologies, clar que sí. S'ha d'utilitzar tot el que tens a mà.
Em crida una mica l'atenció el títol de l'exposició. Evidentment em recorda aquella, aquella frase llatina del verba volant, scripta manent.
Sí, és exacte com tu ho dius. En realitat hem manllevat la frase i l'hem girada al nostre benefici. Ja sabeu que això és un cèlebre proverbi llatí, doncs que més aviat s'utilitzava per fer el revés, no? Es deia, volem dir, més val que no escriviu res, perquè si tot... Aleshores queda escrit, no? El que s'ha de fer és parlar i després ningú se n'en recorda, no?
Creus que és aquesta la principal característica o virtut de l'art? O sigui, el fet de poder vèncer el pas del temps?
Sí, per descomptat. Sí, sí, clar, tota la vida. Vull dir, la cultura de tothom, dels nostres països, s'ha fet sempre a base de la pintura que ha anat quedant durant els segles. És a dir, que nosaltres portem un bagatge que no ens n'adonem, però el portem a dintre, i això és el que ens fa treballar honestament, també.
No sé si en Joan o en Jordi tenen alguna pregunta per fer.
Sí, a veure, la pregunta que volia fer-te és... Vull dir, tu ja fa molt temps que et dediques al tema de dibuixos i pintures i tot això.
Des que tenia 17 anys. En tinc 62.
Amb el temps, ja. I sempre... A mi m'ha donat la impressió que aquesta barreja que fas ara de pintura i escriptura,
sí,
ja no és una cosa nova, no?
No.
Que sempre has anat una mica per aquest, sí, camí, i he intentat relacionar una mica totes les arts, no?
Bueno, el que passa que, en tant, doncs, per exemple, fa uns anys vaig fer una exposició perquè tothom deia, tu que t'agraden tant els ocells, no? Que han sortit els ocells, perquè no fas una cosa sobre natura? I dic, pues teniu raó, he fet unes quantes exposicions només sobre natura, en què no hi ha cap text. El que passa que m'agrada, i a més, com que he estat involucrat, he treballat molt amb escriptors francesos, sobretot tinc una gran amistat amb un gran escriptor francès, que és Michel Vitor, amb el que hem fet moltes obres junts. Jo a vegades li proposo unes imatges i ell escriu, o a vegades d'un text seu jo en faig una interpretació.
El de la modificació, eh?
Exacte, el de la modificació, sí senyor, molt bé, ja el tinc, molt ben ja observat.
El tinc.
Resulta que el Michel Vitor, perquè més o menys ho tingueu, té més de 1.000 obres fetes amb artistes.
Carai.
Del qual jo tinc una bona dotzena amb ell.
Jordi, no sé si volies comentar alguna cosa o fer alguna pregunta.
Bé, en tot cas, que hauríem de distingir, em sembla, un doble vessant en la teva obra gràfica, que seria, oi? Em sembla que hi ha un vessant com a ninotaire,
sí,
i un vessant després com a creador plàstic.
Sí, sí, exactament.
Més general.
Són dues coses que les porto diferentment. És a dir, jo vaig començar a publicar revistes catalanes de la mà del Tisner, que va ser qui ell em va veure primer. Seguidament, una persona que és el que està a la cara del cartell, que és el Miquel Martí Pol, va parlar amb la seva cosina un dia i diu, m'agradaria tenir aquest dibuixant en la meva revista, que en aquell moment que ho dirigia la revista Oriflama. I la seva cosina va dir, oh, però si és molt amic meu, i jo vaig pràcticament, doncs, som molt amics des de petit amb la filla de la seva cosina, i va dir, et el portaré la setmana que ve. Vaig conèixer el Miquel, vam començar a treballar junts, vaig treballar per la revista Oriflama. Després em va aconseguir, molt divertit, em va aconseguir, per fer la meva primera exposició individual al Teatre Romà de Vic, al Temple, perdó, i després li vaig demanar que m'escrivís el guió de la primera pel·lícula de dibuixos animats que vaig fer, La Línia, que tu te'n recordes perfectament.
Que vam passar a Palau, sí.
Exactament. O sigui que hi havia molta amistat. A més, en el 2003, a principis del 2003, ens vam posar en contacte una altra vegada per mirar a fer una exposició en la que jo només interpretés coses seves. Malauradament, doncs, em vaig començar a fer i després ja sabeu que va passar, la calor se'l van portar.
Perquè, clar, aquí hi ha una sèrie d'escriptors, els textos dels quals s'utilitzen per elaborar una obra gràfica. En tots els casos són coneixences personals?
No, ja m'hagués agradat.
Hauries, Marc.
Sí, ah, perdó.
Sento Verdaguer.
Jo Costa Llobera. Partia de
Marc Ipol. Joan Alcover, Josep Carné. Ja n'hi són, no hi són. Els únics...
Veus què passa quan ens deixes fer preguntes?
No, però els dos hem incorporat tres poetes banyolins que són Salvador Oliva, Josep Navarro Santa Eulàlia i el Jordi Colomer. D'aquests hem interpretat unes quantes obres seves i hem vingut a la inauguració i vam estar xerrant i es va fer gràcia com ho vam fer. A més, el dia de la inauguració vam tenir dos rapsodes, un era l'Albert Pons i l'altre és un xicot, Miquel Torrent, que es dedica a explicar contes, a més es dedica, fa com diu ell, fa bolos d'explicar contes, i tots dos ens van fer de rapsodes, i jo anava presentant les obres i ells anaven recitant alguns poemes d'ells.
Una última pregunta, breu. Em crida l'atenció que en la teva presentació dius que, o diuen, que vius abrigat en un vell racó de la Toscana catalana.
Ah, això...
La Toscana catalana és...
És Campins.
Això és una invenció de la meva dona.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, l'art i l'escriptura perduren, Arts et Scriptamanen, l'exposició de Martí Pey i els seus poetes predirectes. Aquest dissabte 19 de desembre, a les 12, hi haurà una sessió explicativa a càrrec de l'artista a la Biblioteca de Banyoles, oi, Martí?
Sí, exactament, sí.
I per què és important aquesta sessió explicativa?
Perquè és una mica allò que us he dit abans, no? Jo considero que, i que també m'ho heu preguntat, que per interessar al públic està bé que els expliquis quin és el procés de l'interpretació, de dibuixar i com hi arribes i a quines conclusions i per què, perquè utilitzes una tècnica en un moment determinat i una altra. Hi ha hagut una cosa que sí que hem volgut fer i és que en les carpetes que us menciono he fet retalls de les siluetes, de les cares de la majoria dels artistes i dels poetes doncs, que he utilitzat, perquè és interessant donar a conèixer la cara de Jaume Bofill i Mates, Grau de Liost, sí. Que molt poca gent el coneix, però per fer el cartell vam preferir posar el Miquel, perquè el Miquel és, diguéssim, el més conegut. Però allà podreu veure la cara de Peles Mestres i de Costa Llobera, etc.
Molt bé, Martí, t'agraïm moltíssim la teva participació al tirant de llibres d'avui i segur que en alguna altra ocasió segur que et tornem a convidar perquè ens expliquis altres coses.
Bueno, i si la fem aquí també, no?
Ah, exacte.
Moltíssimes gràcies a tots.
A tu mateix. Moltes gràcies.
Guerra, guerra.
La Biblioteca Viva.
Bé, amics, us explico, amics i amigues, us comento les novetats que hi ha a la Biblioteca de Sant Celoni, a l'Escorxador. Primer, us dir-vos que aquests dies s'està celebrant els 10 anys que hi ha biblioteca a Sant Celoni. Per tant, és important que recordeu algun d'aquests actes que es fan amb motiu d'aquest aniversari. El dia divendres 18 de desembre de 2003, a les 4 de la tarda, hi ha un taller de Nadal fent guions i postals a càrrec de la Censada. Això no es fa aquí, sinó que es fa a la Biblioteca de la Batllòria, al centre de la Biblioteca de la Batllòria, per la Festa Major d'hivern. Recordeu, doncs, que és divendres a les 4 de la tarda a la Batllòria. Després tenim que el mateix divendres 18 de desembre, però a les 6, a la Biblioteca de l'Escorxador, hi ha un taller familiar de creació d'instruments musicals amb materials reciclats, a càrrec d'Àngel Di Stefano. 18 de desembre a les 6 a la biblioteca. I a les 21 hores, o sigui una mica més tard, tertúlia literària amb l'obra La dona trencada, de Simone de Beauvoir, conduïda per Joan Manyes. Aquesta tertúlia no es fa a la biblioteca, sinó que es fa a l'Hotel Suís, com ja és costum. Només, això són la gent que està posada dins d'aquest grup. No és que sigui oberta a tothom, tampoc. Però si algú s'hi vol apuntar, segur que s'ha ben rebut. I finalment, parla que el dissabte 19 de desembre, a 11:45 del matí, i a la mateixa biblioteca, hi ha una hora del conte, Contes del Cistell de Nadal, a càrrec de Violeta Avilés. Hi haurà un aperitiu i fi de festa per a tothom. I per acabar, dir-vos que actualment la biblioteca ha creat un nou sistema de gestió bibliotecària que tota la gent que estimem els llibres caldria que anéssiu a buscar-lo. És un fulletó que explica una mica les noves disposicions i la nova forma que hi ha ara del préstec, perquè ara s'han canviat els terminis, ara es poden donar més llibres, en fi, aneu allà i us informaran abastament dels nous canvis que s'ha produït a la biblioteca, uns canvis positius de cara al lector. Bé, amb això doncs acabem l'espai a la biblioteca.
L'entrevista.
Bé, doncs entrevistarem avui Gemma Pasqual i Escrivà, nascuda a Almoines, la Safor, País Valencià, l'any 1967. Va estudiar o va realitzar estudis de tècnica superior a l'administració d'empreses, però, i vaja, o com a conseqüència d'això segurament, es va dedicar al món de la programació, fins que un dia va abandonar o va deixar en un segon terme aquesta dedicació i es va dedicar a la redacció de novel·les juvenils, a escriure novel·les juvenils. Ha col·laborat en diferents revistes especialitzades en literatura i forma part del Consell de Redacció de l'Escletxa. A més és vocal de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, membre del PEN Català i patrona de la Fundació Reixida. És també conferenciant i ha donat conferències o ha participat en actes entorn de personatges com Maria Mercè Marçal, Joan Fuster, Pau Casals. Té una obra ja doncs extensa, començant amb el premi amb l'obra Una setmana tirant de rock, publicada l'any 98 a València. També Marina, publicada a València l'any 2001, i per parlar d'alguns títols més recents, Roger Lupalat, publicada l'any 2006, Anatomia d'un assassinat, El poder del ciment, 2007, Llàgrimes sobre Bagdad, el 2008. Està guardonada amb diversos premis, concretament n'hi ha un que sembla que l'ha aconseguit en diverses convocatòries, el Premi Samaruc, el 2002, el 2003, el 2005, el Premi Jaume I de Crevillent, el Premi de les Lletres del Premis Clubs a la Nostra Marxa, el Premi Benvingut Oliver. Hola, bona nit, Gemma.
Bona nit.
Aquest Benvingut Oliver em sembla que era un senyor de Catarroja, oi?
Sí, el que diuen que va inventar el nom dels Països Catalans.
Ah, això mateix, o sigui que ell és el pare de la idea.
El pare de la idea, després vostè ja se la va mirar una mica més.
A veure que no ens escoltin avui els senyors Awir i tots aquests.
Sí, sí.
I els hereus dels Atart i d'altres?
No passa res, no entenen el català.
Bé, i el motiu de l'entrevista d'avui és precisament la publicació d'un darrer premi, que em sembla que deu ser l'obra, deu haver acabat d'aparèixer fa molt, molt poc, oi?
Sí, aquest mes. Bueno, estem en desembre i en novembre va sortir.
Novembre. Ens referim a la relativitat d'anomenar-se Albert, Premi Mallorca de Narrativa Juvenil 2008. A veure, és clar, fa doncs relativament molt poc. Tu eres analista de sistemes a IBM, precisament, i ja devies abandonar-ho pel món de la literatura juvenil.
Sí, sí.
Què et va portar al món de la literatura juvenil?
Doncs no ho sé, jo crec que és el pas següent a la lectura. Un dia vaig inventar una història i que algú va dir que això era una novel·la juvenil i a partir d'ahir vaig començar a escriure més coses i més coses i em vaig donar compte que el món dels joves m'interessava molt i m'interessava explicar les coses a ells i em vaig quedar aquí. I mira, ja són ja 14 anys, no?
Llavors, escolta, de la mateixa manera que vas ensopegar amb el món de la literatura juvenil, com se't va creuar pel camí la figura d'Albert Einstein?
Ja fa temps, és una figura que a mi m'interessava molt. Ja fa temps que m'anava rondant pel cap, perquè sempre que fas alguna conferència o alguna frase d'ell sempre surt, no? Com dia l'Albert Einstein. I m'interessava molt. Aleshores vaig començar a investigar la seva vida, el seu viatge a Barcelona. Però clar, no sabia com materialitzar-ho en una novel·la perquè no li trobava el fil, la història. I un dia se'm va acudir que podia venir en una màquina del temps. Ja sé que és una idea molt rebregada, però dic, bueno, vaig a explicar la meva història d'una màquina del temps diferent. I així va estar.
Esclar, perquè et situes una tradició que devia començar, com es deia aquell escriptor, Herbert Wells, no?
Sí, sí.
H. Wells.
Sí.
Esclar, estem parlant, doncs, d'un argument que té un personatge principal, que seria en Guillem,
sí,
oi? Que coneix un bon dia un rodamón alemany, una persona gran, que li sembla que deu ser Albert Einstein, o bé ell li deu dir que és Albert Einstein,
sí,
probablement.
Ell diu que és Albert Einstein.
Però, esclar, aquí el tema és en part aquest, però també segurament és en part el tema de la memòria.
Sí, és clar. Vull dir, de fet, comença en que ataquen aquell rodamón, aquests atacs que n'hi ha constantment, no?, dels nazis, d'aquesta gent intolerant. Pues em vaig centrar en quan van cremar aquella dona en el caixer automàtic, no? I aleshores el nostre protagonista, l'Albert, pateix una agressió com aquesta, no? I aleshores aquest home insistix que és l'Albert Einstein, explica moltes coses de l'Albert Einstein i se t'enllacen entre històries de l'àvia del Guillem, que deu tenir la mateixa edat que l'Albert Einstein, però els adults en cap cas creuen que és Einstein, no? No ho tenen tan clar com els jovens. I el lector, pues, jo pense que dubtarà fins a l'últim moment si és l'Einstein o no. Fins i tot la meva editora, quan va editar la novel·la, em va preguntar, però és l'Albert Einstein? I això ja ho deixo per al lector.
Ah, fixa't, la mateixa editora, encuriosida,
sí,
demanava.
Sí, 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 sí.
Escolta, esclar, pel que veig, aprofites per presentar-hi paradoxes matemàtiques, presentar aspectes de física pràctica, fins i tot m'imagino d'una física post-Albert Einstein, com seria dels forats negres, oi?
Sí, sí, sí. Bueno, ell va ser el primer que explicava això dels forats negres, però clar,
ella...
ara, no, la teoria ara és que estan comunicats. Bueno, jo és que m'he posat molt al dia en aquestes coses,
ah,
tampoc se penseu que... Però clar, havia de llegir molt, no? I aleshores, clar, també fa que l'Einstein d'aquella època compare en com ha avançat, perquè sí que hi ha molts estudis sobre els viatges en els temps, no? I anem comparant les dues teories, de la base que va fer l'Einstein a on, com s'ha desenvolupat, i els pros i els contres dels viatges en el temps.
És clar, perquè ara mateix, per exemple, em sembla que es qüestiona una miqueta alguna de les bases teòriques de la teoria de la relativitat pel que fa al desplegament del temps. És a dir, per exemple, la pregunta seria així, o el nostre futur es troba completament desplegat davant nostre i ja està determinat?
Bueno, la teoria de la relativitat és això mateix, que tot és relatiu.
Sí.
Bueno, és basa... Però també Einstein, jo, tot i que és un gran científic, sí, jo de veritat no sé res sobre el tema, però les teories d'ell estaven desenvolupades però no provades, evidentment. I ara sí que és veritat que en els grans superordinadors que tenim, que es poden fer grans càlculs i grans coses, doncs hi ha algunes coses que plantejava ell que es veuen quasi com a impossibles. Però sí que és veritat que l'Albert s'ha donat la base de tota la ciència que tenim ara i de tots els avanços que tenim ara.
És clar, perquè la dimensió humana és una dimensió intermèdia entre la del cosmos, que sí, que sembla que pot regular-se a partir de la teoria de relativitat, i el microcosmos, vaja, invisible a l'ull humà, oi?, que estaria regulat per un nivell d'incertesa quàntic, oi?
Exacte, exacte, sí, senyor. I a més, és que l'Einstein crec que no calculava mai, bueno, això és una opinió meua i molt, no sé, però com a profana, no?, les dimensions de les seues afirmacions. Pues, per exemple, tenim la bomba atòmica, no? És veritat que ell no va participar en què es fes la bomba atòmica, però sí que va estudiar i ho va endur tot cap allà, no? Aleshores, esto me era molt introvertit, no? Es mirava molt el seu melic i clar, jo discrepe molt de les seues teories.
Esclar. Escolta, permet-me doncs que afini una miqueta més. L'argument, per tant, sembla voler demostrar la teoria de la relativitat, és a dir, es troba el llibre al servei de la divulgació de la figura d'Albert Einstein i la seva teoria, o bé l'aplicació literària de la teoria de la relativitat t'ha permès a tu explicar la guerra del 36 en 39, la repressió franquista, la riuada de València...
Jo m'he basat en la teoria de la relativitat, no? És això, en la novel·la ho explique d'una manera molt pràctica, no és, no sé, imaginemos al Gulliver, no, quan està en la platja. Bé, uh-huh. És ell el gran o són els altres petits, no? Això és molt definit, molt escuetament el que és la teoria de la relativitat, que tot és relatiu dels ulls que ho miren. Aleshores, la novel·la intenta ser això, no? Relativitzar. Sí que és veritat que jo aprofito per explicar pues, totes les coses que m'interessa que els joves aprenguen, no? Que és la memòria, perquè és una novel·la molt de memòria, ja que l'Einstein explica les seues memòries, la via també explica les seues vivències. I aleshores aprofito per explicar això, la riuada, la guerra i sobretot les conseqüències quan es va depurar a tanta gent en la universitat. Perquè com en l'Einstein també va tenir molts problemes amb els nazis, doncs vaig buscant-li les seues coincidències, no? I bé, això ho fem els escriptors, no? Anem barrejant i aprofitem qualsevol ocasió per a dir el que nosaltres volem.
Sí, ara participarà en Joan, que és un component de l'equip del programa.
Sí.
A veure, hola, Gemma, soc Joan Roviralta, som amics amb el Facebook, suposo que... el problema és que, te recordes que vaig fer-te uns escrits, diguem-ne, que ens enviessis llibres i tot això?
Sí, sí.
El problema és que Jordi també pel seu costat us havia posat d'acord amb... No havia posat d'acord amb mi i no sabia que ell ja havia fet l'entrevista amb tu. Per tant, clar, ara tu per això continuem el que havíem quedat, vull dir que si vols enviar algun altre llibre, doncs per poder parlar en farem, perquè seguim el mateix sistema. Però és el mateix programa i el mateix... Vull dir, ara sí que ja estem d'acord, però és que abans no ho havíem fet, i esclar, ell havia posat d'acord amb tu, i jo també m'havia posat d'acord amb tu, i clar, llavors no ens ho havíem dit, i això és el que havia passat.
Ah, sí, jo pensava però que esteu d'acord.
No.
Diguéssim que el Joan es va emportar una sorpresa per la qual li vaig dir, no, és que hem de donar coneixement d'aquesta novetat literària.
Sí.
Jo dic, coi, però si jo també l'he escrit i tal.
Clar, és que el Joan et vol entrevistar segurament a partir de l'any que ve.
Sí,
molt bé. Pues ja t'enviaré més llibres, no passa res.
Enviaré més llibres i allò que vaig dir que faríem, doncs ja està, llavors ja ens tornem a parlar més endavant.
Perfecte, perfecte.
Doncs bé, amb això, doncs, si no hi ha Jordi, si no tens res més a dir, tu ja...
Si vols, acomiadem entre els dos la Gemma, eh?
Bona vesprada, Gemma.
Val, un plaer, eh?
Vinga, a veure.
Adéu, adéu.
San Francisco. Literatura universal. Be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco.
Comencem amb la literatura universal, aquesta vegada la novel·la sueca de misteri, número 8. I 8, és l'última, 8 i última. Parlarem de Mari Junstedt i el llibre Ningú no ho ha vist. Abans de res, recomano que els que ens escoltin agafin paper i llapis i us apunteu les referències que anem dient perquè sortiran uns quants llibres amb aquest comentari que us faré ara. Bé, el llibre que parlem bàsicament és el de Mari Junstedt, com ja he dit, Ningú no ho ha vist, d'editorial Columna Destino, col·lecció clàssica, 784, Barcelona, 2009, 300 pàgines, 19 euros, sense descompte. Un preu aproximat de 19 euros. No s'acaba d'entendre per què hi ha hagut dues editorials per poder publicar el llibre. El cas és que fent una recerca per internet te'l trobes de les dues maneres, encara que l'ICBN és el mateix. És a dir, apareix per editorial Columna i per editorial Destino, com si fossin dues editorials diferents, perquè de fet ho són. Però l'ICBN, el llibre és el mateix. Jo no he acabat d'entendre encara aquest misteri, que espero que algun dia algú d'aquestes editorials ens ho aclareixi això, perquè algunes vegades apareix amb el nom d'un editorial i l'altre amb un altre. Bé, després, no sé què està passant a Columna, que el relligament dels llibres li falla, simplement. Segurament haurà de canviar d'impremta. Concretament, aquest volum se m'ha desfollat mentre l'anava llegint. Estic d'acord amb la Carla que a la mateixa adreça d'internet de l'editorial es queixa de les faltes gramaticals i de sintaxi. A veure si posen una bona persona correctora, de solvència contrastada, que revisi el llibre abans de publicar-lo. I seguint amb les queixes, voldria saber si la traducció feta per Núria Vives s'ha fet de l'original suec o també és una traducció d'una traducció francesa com la sèrie Millennium de Steve Larson. Aquest espai, amb aquest espai tanco la sèrie iniciada de la novel·la sueca de misteri, i les setmanes anteriors em vaig referir als següents llibres. Un és El matrimoni format per Mac Sowell i Pierre Walu, a través de la ressenya del llibre Rosanna, de 1965. Van continuar amb Asa Larson, que jo vaig dir que no tenia res a veure amb l'Steve Larson, fent la ressenya d'Aurora Boreal, de 2003. Seguidament vam entrar a la saga de Millennium, Millennium 1, 2 i 3, l'1 és L'home que odiava les dones, després, que es va publicar el 2005, el segon, La noia traduït L'home que no estima per les dones, traduït aquí, amb aquest nom fals, el 2005, La noia que jugava amb foc, traduït aquí per La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina, del 2006, i El castell de l'aire que esclatà, traduït al català amb el nom de La reina dels palaus del corrent de l'aire, que, com veieu, no té res a veure. També vam parlar de l'última obra de Henning Mankell, El xinès, de 2007, i ara, per acabar, toca parlar d'aquest llibre de Mari Jungstedt. L'obra, l'autora, Mari Jungstedt, va néixer a Estocolm el 1962, ha treballat de periodista a la televisió sueca i aquesta és la primera d'una sèrie de novel·les situades a la turística illa de Gotland, fet que provoca que el mapa de l'illa figuri al començament del llibre, que és una illa que es troba situada al sud de Suècia, i no gaire lluny d'Estocolm, però una illa, i que sempre hi figurin els mateixos protagonistes, el comissari Anders Kautas i la seva ajudant Karin Jacobson. I igualment trobem Ningú no ha sentit, la segona novel·la publicada l'octubre passat a la mateixa editorial. És a dir, un és Ningú no ho ha vist i la segona és Ningú no ho ha sentit. I aquesta és la segona d'aquesta sèrie de novel·les que hem dit abans. Aquest volum he trobat l'escrupulositat que m'admirava de les novel·les d'en Henning Mankell. Aquest mirar i tornar a mirar els detalls. Aquest retornar sobre una escena, sobre una pista que no semblava que ho era. Aquell gust per la precisió en el lloc de fer avançar el relat per la costa de l'acció trepidana. Abans de res, dir que l'illa de Gotland, prop de la costa sueca, està composta d'una societat a la qual tothom es coneix i en què el crim, la venjança i la maldat són elements presents i necessaris per entendre la història que explica. A part del relat estrictament criminal, perfectament traçat, encara que no s'escapa de petits lacres, de petites lacres comunes en moltes novel·les negres, com són els abusos de les casualitats, o fer sortir un sospitós, molt sospitós, a les primeres pàgines, que ja endevines que no serà l'assassí per una qüestió òbvia de construcció de la trama, m'ha agradat l'eclosió de la història de dos personatges secundaris. Un periodista d'una cadena de televisió sueca, concretament regional, que potser no és tan secundari perquè acaba sent cabdal per a la resolució dels casos, i una mestra, la relació que hi ha entre aquest periodista i una mestra que, per part, està casada i té fills, aquesta mestra, no és que sigui soltera. I precisament per això, periodista que serveix també per plantejar al llarg del relat l'ètica de la professió. I també m'ha agradat veure com l'autora arrossega també el conflicte d'aquesta parella no resolt ni tancat encara que el cas criminal que és resolt. Així doncs, el llibre ens ofereix tres fils conductors. El primer i central, la resolució dels casos d'assassinat sota la pressió de les autoritats. Recordem que Gotland és una illa turística i, per tant, un escàndol no li convé. El segon, la història d'amor que amb els seus propis esdeveniments anirà complicant-se cada cop més. I el tercer lloc, les desavinences entre la premsa i la policia. Aquest és un aspecte interessant que amoïna força l'inspector. Quines fonts té el periodista per saber coses, aspectes del cas que no s'han explicat en públic? Quina ètica té per publicar argumentant que són d'interès general? Bé, per resumir, podem dir que aquell és un llibre apassionant, que us farà passar una bona estona i farà que llegiu Ningú no ho ha sentit. És el segon llibre. Per veure com continuen totes aquestes històries perquè els personatges es repeteixen i segueix la nissaga. Repetim la referència. És Mari Jungstedt, escrit J-U-N-G-S-T-E-D-T. És un nom evidentment suec. Ningú no ho ha vist. Editorial Columna, Destino, col·lecció clàssica 784, Barcelona 2009, 300 pàgines, 19 euros. Thank you.
L'editorial.
Dediquem l'editorial al Tribunal Constitucional. També jo,
espanyol,
vaig votar sí. Quan el Parlament de Catalunya va rebutjar, invocant defectes de forma, la iniciativa legislativa popular per convocar un referèndum d'autodeterminació presentada per dues entitats, 10.000.cat i Catalunya Estat Lliure, al mes de maig, els activistes més tenaços van creure que l'impuls de la independència podria trobar més fàcilment un canal d'expressió en un nivell local. Fa tan sols 3 mesos que va celebrar-se la consulta popular d'Arenys de Munt. La simple realització en un cap de setmana de 167 consultes adreçades a 700.000 possibles votants, als quals s'hauran de sumar els 400.000 cridats a participar al febrer i a l'abril, és un èxit de l'exercici del dret d'autodeterminació acceptat internacionalment. La nació catalana, reconeguda en el preàmbul de l'Estatut, es mereix esdevenir un estat de dret independent, democràtic i social. És una qüestió de justícia històrica i de desig d'un futur millor. Per contra, és rodonament falsa l'afirmació de Mariano Rajoy, al·ludint al preàmbul de l'obsoleta Constitució del 1978, segons la qual, dins l'estat espanyol, tots ens trobem sota l'imperi de la llei i que, per damunt de l'imperi de la llei, no hi ha ningú, ni el cap de l'Estat, ni el president del govern, ni el Parlament, ningú. És mentida, per molt que sembli proclamar-ho l'article que estableix la igualtat dels súbdits davant la llei, perquè tot i això, l'article 56 estableix que la persona del rei, que és el cap de l'Estat, no està subjecta a responsabilitat. Galdosa manera d'invalidar el primer principi democràtic. Malgrat allò que sosté la seva Constitució, Espanya, o el nom que va prendre la corona de Castella després de derrotar militarment la corona d'Aragó, no és la nostra nació, ni la nostra pàtria, ni volem la nacionalitat espanyola. La Constitució espanyola legalitza l'hegemonia oficial del castellà i ens l'obliga a conèixer. Encomana a les forces armades, hereves de les que es van revoltar contra el legítim règim republicà, la missió d'impedir l'exercici del dret d'autodeterminació. No admet la Federació de Comunitats Autònomes i els acords de cooperació entre comunitats autònomes requereixen l'autorització dels Corts Generals. Al capdavall, aquest text legal, aprovat sota la tutela de les estructures de poder que havien sostingut el franquisme, legalitza 3 processos d'elecció de governants que no són democràtics. En primer lloc, la cooptació en Joan Carles. En segon lloc, l'herència en Felip, que ni tan sols és el primogènit. I de retruc, la conquesta en Francisco Franco, que és qui va designar el seu successor. Per això, calia votar sí a la pregunta del referèndum.
El noticiari.
Bé, comencem avui el noticiari amb una notícia que Joan Vinyoli, avui que fa 25 anys, però avui, aquestes setmanes enrere, doncs que va morir poeta, doncs diverses institucions celebren actes d'homenatge i fan un passeig real, un passeig real i virtual per la seva vida i la seva obra. Això són uns fets que es van fer fa uns dies, però sé que aquestes notícies ja portem dies ja una mica arrossegant-les i per això ja les dates ja no són exactament, però en tot cas explicaré el que es va fer.
És que com que són notícies importants, malgrat tot les hem de dir.
Exacte. L'alcalde Hereu va descobrir una placa dedicada al poeta al carrer Castell Nou, número 6 de Barcelona, que és el lloc on va viure l'autor. De fet, jo vaig tenir el gran plaer de ser-hi en aquesta casa, quan encara era viu, acompanyat de Marià Pujol, que era un poeta també, i Núria Candela va recitar una selecció de poemes. Al vespre, l'Arts Santa Mònica va acollir un acte organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i coordinat per Cristina Badosa, que era una taula rodona amb la cantant Maria del Mar Bonet, el poeta Feliu Formosa, l'editor Xavier Folc i els professors Josep Anton Fernández i Xavier Macià. I amb això acabem l'espai de noticiari perquè se'ns ha acabat el temps. Bé, la frase d'avui és breu, és una frase de Rosa Regàs, que diu: quan és conscient de la mort, acabes assumint la teva pròpia solitud. És una escriptora catalana, bàsicament d'expressió espanyola, que va néixer el 1933.
Molt bé, amics i amigues, doncs amb això hem acabat el programa d'avui. La setmana vinent, programa especial de Nadal.
L'últim programa de l'any.
Exactament, però al gener hi tornarem. Bé, amigues i amics, molt bona nit i bona setmana.
Igualment, bona nit a tothom.
Fins aviat.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santceloni.org, tot clicant el logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.